Ah, qué bien. Pues mira, haremos esto, dejaremos los perros con la abuela y que se vengan los niños.
Claro, molt
Venga,
bé.
venga, pues muchas gracias, ¿eh?
Val,
Hasta
vinga,
luego.
salut.
Tarda. Bueno, anava a dir un altre cop, sí que és un altre cop, però no com sempre, sinó com serà sempre a partir d'ara. Tornem a ser el programa Judici a la Justícia i ara, doncs, com veieu, com podeu comprovar i escoltar, el programa l'estem fent el dimarts a partir de les 7, tot i que en la nostra línia i sense canviar de moment, doncs, avui impuntuals, i plegarem a les 9 de la nit, això sí que serà puntual. Doncs, com deia, el programa Judici a la Justícia, un altre cop a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM i també el 96. Punt, perdona, a veure què se m'embalsa en el cap.
96.6 de la FM també.
Això.
De 12 de la nit a 2 de la tarda. És l'altre dial que compartim amb una altra ràdio lliure. En aquest cas, pues, bueno, ens permet emetre, ampliar, no, la, el radi, no, d'emissió de la ràdio. Ja sabeu que el 104.5 de la FM, doncs, se'ns escolta principalment el que és la zona de Nou Barris, Sant Andreu, Poble Nou, Sant Martí i tota la zona del Besòs, i algunes puestos, doncs, que tenen una mica de xiripeu, doncs, tipus el Clot, una miqueta al Guinardó,
alguna i zona de l'Eixample en general, les zones,
doncs encara es pot arribar, no, al 104.5 de la FM, però el 96.6, doncs, ens permet ser escoltades des de, com dèiem, des de Mataró, doncs, fins a Granollers, fins a Castefa, tranquil·lament, no?
Això sí, sempre de 12 de la nit a 2 del migdia.
Exactament. Bueno, com deies, comencem el programa.
Sí,
i
sí.
I abans de començar, pues, recordar-vos que tenim un número de telèfon
que és el 93-359-4900, el 93-359-4900.
I també, per qui tingui ganes d'accedir a més informació o contactar amb nosaltres, doncs hi ha una pàgina web que és la www.rbronca.info. I un Emilio, que és el rbronca@sindominio.net,
bronca amb K.
I també tenim un apartat de correus que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, perquè tota aquella gent que continuï donant vida al format típic, clàssic de tota la vida que mai s'extingirà, que és el paper i el llapis, doncs ens pugui escriure allà i contactar amb nosaltres i dir-nos allò que us vingui de gust. I també, doncs, jo què sé, ja ampliar la proposta a tota aquella gent que feu qualsevol mena d'art, qualsevol de les seves expressions, ja sigui música, doncs animar-vos a enviar-nos la vostra música perquè la punxem per aquí. Avisem de que tenim preferència, doncs, per la música no comercial i pel do it yourself, la música autoproduïda, que les GAE no ens cau ni ens ha caigut bé mai de la vida, menys des de que vam saber que a l'època franquista no tan llunyana, doncs, era la Societat General d'Autores d'Espanya i estava gestionada per la, podríem dir, bueno, la Falange,
per el règim, estava clar,
la Falange i el règim, evidentment. Llavors, sabent com ha anat la mal anomenada transició i la mal anomenada actual democràcia, pretesa democràcia, doncs, bueno, estem convençudes de que segueix dominant també, no, l'actual Societat General d'Autores i capullos i mandangas i salchicheros i botifarristes, que no són més que una colla de jetes xupatintes i una pila de brètols que no volen només que treballar sense donar cop. Pues per això, bueno, nosaltres passem
molts... Guanyar diners sense fotre cop.
Ah, exacte, perdó, sí, de vegades se me'n va la castanya. Però bueno, llavors la qüestió és que passem d'aquesta xusma i ens encanta molt més, doncs, totes aquelles persones que feu musiqueta i que us entregueu a la música, per exemple, en aquest cas, no? I bueno, doncs, amb aquella passió que, bueno, que li dediqueu i que ens la feu arribar si us ve de gust, i si més no, doncs, animar-vos a continuar en la vostra línia. També, doncs, si feu qualsevol altra mena d'art, doncs, ja sigui fanzinillos, ja sigui, doncs, jo que sé, il·lustracions, el que us vingui de gust, si algú s'anima a fer, doncs, jo que sé, algun disseny per fer samarretes de la ràdio, qualsevol cosa d'aquestes, tot això sempre serà benvingut. I bueno, a partir d'aquí, doncs, avui estem sols a l'estudi. Bueno, no passa res, ja a aquestes alçades, pues, ja ho tenim bastant superat. El que dèiem fa uns moments és que no teníem excessiva informació, entre cometes, bàsicament, com sempre, perquè no ens hem pogut preparar gaire, perquè informació n'hi ha massa, i com que tampoc ens ve de gust de saturar-vos molt les neurones, doncs hem dit, va, pues mira, ho anirem combinant amb una miqueta més de música del normal, i també esperem que la gent s'animi a trucar-nos i comentar-nos allò que li vingui de gust. Ja us hem dit el número de telèfon, 93-359-4900. I així que, por lo pronto, us deixarem una miqueta de musiqueli i ens anirem a acabar de preparar el programa. Vale.
Sí, sí. Podríem, bueno, comentar abans, dir que temes que podrem comentar d'ara en endavant, doncs, per exemple, és l'absolució de la companya Núria Pòrtoles. Això és una bona notícia. Clar, podrem que sí. Seguir, que l'altre dia ho vam deixar entre mitges, la... t'ho diríem, passat 15 dies, però bé, vaja, no? Israel continua les suies.
Sí, algun
el cas aquell que ens vam trobar i altres coses que han anat sorgint i reaccions a aquell acte que han anat sorgint des de llavors. I això ha amenitzat com música, com sempre.
També, doncs, a nivell internacional, també ens centrarem una miqueta en la situació que s'està vivint a Grècia. Per qui no ho sàpiga, doncs farem 5 cèntims abans de començar amb tot el tema. I bueno, doncs tenim aquí diversos articles que ens han arribat, doncs, des d'allà, i alguns de publicacions d'aquí. Ens agradarà llegir-vos tota aquesta informació i comentar-la una mica amb vosaltres. També us anunciarem una convocatòria en contra del tren d'alta velocitat per allà per Euskadi i una mica l'opinió de la gent que està fent aquesta convocatòria. I bueno, si tenim estoneta això entre música i música, doncs també us comentarem alguna activitat d'agenda. I tornarem a repetir, perquè no ens cansarem de fer-ho, que us convidem a que ens truqueu i ens digueu la vostra. Bueno, doncs ja està. A partir d'aquí, tot el que vagi sortint, com sempre, perquè ens encanta anar improvisant i fent sobre la marxa i anar saltant de branqueta en branqueta, ho anirem col·locant així amb calçador, amb elegància o a la brava. Així que, com dèiem, us deixem amb una miqueta de musiqueta. És una banda sonora d'una pinícola de fa uns quants anys, tampoc gaire antiga, i uns 20 anys, no és gaire. I és una pel·li que es diu Males Influències, no? I que, bueno, pues res, la banda sonora és bastant guapa, la pel·li us la podríem xerrar un altre dia, la pel·li és interessant des d'un punt de vista de relacions de les persones, no? I a nivell, com te diria, un punt sociològic, no? Moltes vegades les persones tendim a relacionar-nos d'una manera que és molt nociva, de vegades ho fem d'una forma pretesament conscient, encara que jo ho discuteixo una miqueta, perquè una persona que manté de forma conscient una relació nociva és una persona que té alguna mena de problema, evidentment, llavors, per tant, jo considero que és aquell problema traduït d'una forma, no?, el que fa que es doni aquella relació nociva. I bueno, jo què sé, la història és que, bueno, que les persones, doncs, fruit de moltes influències externes, i de vegades, pues, això, influències internes no controlades, doncs ens dediquem a fer mal a les persones a les que estimem, i de vegades a fer mal a les persones que ni coneixem, no? I de vegades casualment ens coneixem amb gent que tenim molt bon rotllo i en aparença, i després quan en tirem una mica endavant amb aquella relació, de cop i volta peta com un castell de focs, perquè la cosa estava condemnada al fracàs des del començament, perquè alguna de les dues persones, o les dues alhora, estaven, això, no?, estaven contagiades d'aquest mal, no? I bueno, pues la peli una mica gira entorn a aquest tema, i és una peli que a mi em va agradar bastant, una peli interessant en aquest sentit. I bueno, sobretot el que em va agradar molt va ser la banda sonora, la música, i és la que us deixarem ara sonant una estoneta mentre acabem de preparar el tema, vale? Vinga, pues, música maestro, aupa els vinils, com sempre, esos discazos que donen voltes amb les agulles punxant aquí los surcos, i fins ara.
Spiritual healing, so good, it's good for your back feeling. down on the side of the city, but the sun doesn't shine and the moon isn't pretty. The slow train crawls and the nights and the days are as warm as the smoke and the heat. Yes, it's neon here, 24 hours of the day. You're sure looking pretty when it's hidden on your face. Look on the corner, take a dollar for her daughter. Well, she's only doing what her mother taught. I wanna take you down. I wanna take you down. I wanna take you right down.
Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel.
Out of the rain, under the shelter, I've been so long, where the sun don't shine, standing at the crossroads, oh, could have went either way. But now I found you, and the storm is behind. Out of the rain, out of the rain, oh, yeah. Oh. Over the wall, I'm out in the open. Back on the right tracks, I'm feeling no pain. You took a sparrow, let it fly like an eagle. I can see long ways, I feel love again.
Hola, 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 hola.
Nada que por la banda.
Aquí el CD. Es que Oscar, no cuidas al CD, los discos, los vinilos, no me los cuidas, Oscar.
No, no me he posat el drapet per netejar-los i l'he posat així a lo cafre i, bueno, pues jo què sé, tio, passa el que passa. Com que estem envoltats de partícules de pols minúscules que ens toquen la moral per aquí, per tot arreu. Bueno, demanem disculpes perquè això ha quedat una mica malament, però és lo que hi ha, continuem amb el programa. Dèiem que podíem ficar-nos en temes internacionals, pues, analitzant una miqueta o xerrant una miqueta de com està el pati per Grècia, perquè l'anterior programa se'ns va quedar una mica penjat el tema, i llavors tenim un parell de coses per aquí. Per una banda, un article que ens ve de la pròpia gent d'allà, que el llegirem primer perquè ve arrel d'uns fets que van passar amb una manifestació el 5 de maig, i després tenim una altra informació que ens arriba allà des d'un butlletí d'aquí, que, bueno, pues que és una mica analitzant tota la situació en general, així que primer xerrarem de lo que diu la gent d'allà, que és el que ens interessa, la informació de primera mà, i després ja ens ficarem en l'anàlisi.
Doncs la cosa diu així: asunto, declaración de anarquistas griegos sobre la situación en Grecia. La justa sublevación de 120.000 manifestantes. El asalto contra el Parlamento llevado a cabo por decenas de miles de gente enfurecida no tuvo y no pudo tener nada que ver con la banda paraestatal que asesinó a 3 personas en un banco de la calle Estadio. Intentó hacer lo mismo, sin éxito, en la librería Llanos. Abro comillas. ¡Oh, cielo! Tu imagen de espejo también puede contemplarse en el barro. Cierro comillas. Para empezar, queremos dejar claro que nuestra cólera es indescriptible por la cobarde banda paraestatal responsable del asesinato de 3 personas, 2 mujeres, una embarazada de 4 meses y un hombre que trabajaban en el banco Marfin de miles de personas de la calle Estadio, perdón. Así como por la banda de políticos y periodistas que corrieron a asociar la justa sublevación de cientos de miles de personas en Atenas y otras ciudades con este atroz asesinato. Pero la verdad no puede eliminarse. Un río airado de manifestantes rodeó el Parlamento y durante horas y horas intentaron invadirlo durante una feroz batalla con las fuerzas de represión. Este hecho no puede esconderse o cubrirse ni con las toneladas de barro que los empleados estatales, llevados por el pánico, los jefes del partido, de cualquier color, y la élite de directores de prensa, intentaron arrojar. Incluso la reacción al vídeo que el... Incluso la reacción al vídeo que los supuestamente comentaron con sus casi pálidos rostros es una evidencia irrefutable de lo que realmente pasó durante horas. Tantas las escaleras que conducían al patio del Parlamento como frente al soldado desconocido, o en Avenida Malias, o en la zona más amplia de Sintagma. Decenas de miles de manifestantes intentaron romper el cordón de las fuerzas represivas, mientras toda la manifestación no solamente aplaudió este esfuerzo, sino que también apoyó al no moverse del área que estaba completamente inundada de gas lacrimógeno. Gente de todas las edades, con la cara cubierta o no, agitaban la atmósfera con la consigna «Que mate el Parlamento, ese burdel», que era lo que gritaban los labios de los anarquistas hace algunos años. En cuanto a las anarquistas, si estaban entre aquellos que transmitieron un atronador mensaje a los oficiales locales del FMI y la UE, también a sus famosos jefes. Esto son los Balcanes y no tiene gracia. La gente todavía sabe cómo luchar para rebelarse, para la revuelta, para sangrar con el objetivo de mantener, aunque sea, un trocito de esperanza en lo que ellos creen que es justo. El cuello de los disidentes de Grecia ha demostrado ser sensible a la opresión del Estado. La recalcitrante actitud de este alimenta cada insurgencia, cada conflicto social. Las agencias de noticias internacionales, una vez más, anotan una sublevación en Grecia en un momento crucial para los señores de la UE y más allá. Temen que este ardiente mensaje, una vez más, haga correr el fuego a otros terrenos que, gradualmente, arderían en llamas. Están intentando ponerle una escayola al sur europeo, que parece incapaz de adaptarse, para disciplinarlo como sea. Así que, demos la bienvenida a los nuevos planes. Dejémosle claro que el látigo no es suficiente para volvernos pasivos e incapaces de levantar la cabeza. No les dejemos duda ninguna de que los cuentos de hadas y las ideologías de supervivencia nacional, patriotismo, emergencia nacional y algunas otras historias han sido ya desentrañados. en lo que a nosotros respecta. No hemos olvidado ni un solo momento que tenemos todas las razones del mundo para hincar el cuchillo en hueso tan profundamente como podamos. Hacer todo lo posible para mantener abiertas las heridas de los autoritarios. El fallo es totalmente suyo. Nunca tuvimos y nunca tendremos nada que compartir con aquellos que chupan la vida a la gente, que ahora les niegan, incluso, las migajas que les prometieron ayer. En cuanto a los que aún dudan. Los que se quedarán fuera porque el destino que el sistema de dominación y explotación guarda para ellos es ahora peor. No tenemos ninguna otra cosa que hacer, sino darles la bienvenida. Finalmente, reiteramos, una vez más, que los militantes anarquistas no tienen nada que ver con ningún tipo de banda miserable. Participan en luchas sociales, proponiendo la ética en primer lugar, la autosuficiencia y la abnegación. No intentar obtener provecho económico ni de ningún otro tipo. No llevan la bandera, roba, rompe y toma. Deploran y no se asocian con nadie que quiera imponerse, de forma revolucionaria o no. Explícitamente ignoran cualquier tipo de medallas, reclamadas por las supuestamente iluminadas vanguardas, y dan la espalda, sin dedicar ni un segundo de pensamiento, a los movimientos de mayorías que, sin embargo, parecen tan pocos y tan pequeños. El 5 de mayo seguramente quedará grabado de la forma más indeleble posible en la historia de las luchas sociales. Queremos creer que el doloroso hecho de asesinar a tres personas será la canción del cisne de aquellos que intentan amarrar las prácticas sociales, promoviendo desde su posición de sesionario variadas bandas paraestatales cuyo disfraz no importa. Por supuesto, no nos quedamos esperando la ayuda de los dioses. Tienes que mover las manos por ti mismo. Etenas, 5 de mayo de 2010. Anarchist Coil.
Vale, pues després d'aquest comunicat que ens arriba doncs de la pròpia gent d'allà, ara passarem a llegir-vos una mica un article que ens arriba d'un butlletí local, bueno, local, vam a veure, la CNT, revista CNT del juny d'aquest any, vale? És el número d'aquest mes. I bueno, pues, amb el titular Grècia, momentos de inflexión, ens fan una mica d'anàlisi de quina és la situació, començant una mica doncs, amb els fets que xerraven aquests companys, no?, de la manifestació del 5 de maig, i anomenant que després d'aquests fets els mitjans de desinformació diuen han corrido un tupido velo sobre las circunstancias en que se dieron dichas muertes, no? I entraria una mica ja pues, a, en passat, no? En, diguéssim, ja amb els fets passats, doncs, analitzar tot això, no? Diu, se han silenciado hechos como que los trabajadores habían sido encerrados en el banco aparentemente vacío y se ha aprovechado para criminalizar al variopinto movimiento anarquista. Llavors aquí comença ja amb l'anàlisi general. Diu, la economía griega, al igual que la mayoría de las sociedades que siguen el modelo capitalista, mantiene una tradición clientelista en el reparto del capital. Es posible que el caso del país heleno sea algo más acentuado y por ello ha explotado antes, pero ello no quiere decir que no vaya a saltar en otros países. Desde que Grecia entró en la Unión Europea en el 81, las jefaturas partidistas han pasado de padres a hijos. Las exigencias de la Comunidad Económica Europea obligaron a desmontar una parte del aparato, por lo que desde 1990 se realizaron privatizaciones. En 1996 comienza la época de las vacas gordas y la clase dirigente griega pudo beneficiarse de la bonanza económica de la globalización. Se produjo un boom turístico y financiero. Florecieron los negocios inmobiliarios y la marina mercante. Cayó la natalidad en picado. Se multiplicaron las hipotecas y la oferta de trabajo atrajo a miles de inmigrantes, dando lugar a la liberación de la banca en 1998. La sanidad, la enseñanza, la asistencia social y la justicia seguían deteriorándose inexorablemente en un intento estatal por forzar su privatización, mientras el contrapunto de todo ello, la seguridad, experimentaba un auge importante. Precisamente los primeros conflictos de envergadura sucedieron en torno a la privatización de la enseñanza. Por otro lado, la mala imagen de la corrupción, donde los dirigentes aparecen como malos administradores, tiene un gran eco en la sociedad. Estos financiaron el despilfarro de una burbuja especulativa. Toda la economía mundial funciona así, a base de gastar sin mesura y especular con el crédito a la baja o a la alta, en este caso con la deuda del Estado. Cuando en el 2004 se organizaron las Olimpiadas griegas, el escándalo y el robo de fondos europeos fue mucho mayor. Pero el verdadero problema vino con la crisis americana del verano de 2008, cuando las hipotecas basura se vinieron abajo, desencadenando una serie de acontecimientos que bloquearon la financiación y pincharon las burbujas. El riesgo asociado a la deuda estatal griega aumentó exponencialmente y las reformas administrativas no llegaron a buen puerto, resintiéndose los servicios públicos y las infraestructuras. La economía entraba en recesión y los salarios disminuían. Tras esto nos situamos en el presente, donde se está dando la incorporación de las nuevas medidas de reordenamiento del capitalismo acompañado por unas duras medidas de austeridad que deben asumir únicamente los trabajadores. Medidas de austeridad. Los salarios de los funcionarios se congelarán durante al menos 3 años y se eliminará su 13ª y 14ª paga para aquellos que ganen más de 3.000 euros. Las contrataciones de empleados públicos también se paralizarán y se reducirán los diferentes extras salariales. Los jubilados griegos perderán también la 13ª y 14ª paga si sus pensiones superan los 2.500 lerdos mensuales. Se establece una edad mínima de jubilación de 60 años y un nuevo cálculo para las pensiones relacionado con toda la vida laboral y no con los últimos años como hasta ahora. Además, se aumentará de forma gradual hasta el 2015 los años de cotización necesarios, que pasarán de 37 a 40 para obtener la pensión completa. Se aumentará el IVA en 2 puntos adicionales hasta el 23%. Se incrementarán en 10 puntos porcentuales los impuestos sobre tabaco, alcohol y combustibles. Se creará un impuesto especial a las empresas con grandes beneficios y se establecerán nuevas medidas impositivas a compañías relacionadas con el azar, los productos de lujo y la propiedad inmobiliaria. Se liberalizarán profesiones cerradas por distintas reglamentaciones gremiales, como la de los taxistas, y se facilitará el despido con una indemnización menor a la hasta ahora existente. El Estado deberá vender o reducir su presencia en empresas semipúblicas o públicas y se liberalizarán los sectores de la energía y el transporte. Se reduce el número de municipios y entidades administrativas locales de 1.300 a 340 para ahorrar costes operativos. Para el sector financiero, los sacrificios no serán los mismos. El Estado inyectará 17.000 millones de lerdos para dar liquidez a la banca por consejo del Fondo Monetario Internacional, Bruselas y el Banco Central Europeo, y creará un fondo para evitar ataques especulativos sobre las acciones bursátiles de las entidades. Llegados a este punto, donde todas las mentiras y los castillos volantes del capitalismo salen a la luz y donde los trabajadores ven que ellos son los únicos que van a pagar la irresponsabilidad de los gobernantes, es donde empiezan a aparecer los verdaderos conflictos sociales. Reacción social. Desde enero hasta mayo de este año se fueron sucediendo huelgas, 4 de ellas generales, y celebrando continuadas asambleas y manifestaciones con el común denominador del rechazo de todos los partidos y de la política en bloque. La agitación descansaba sobre todo en los funcionarios y empleados públicos, menos expuestos a los despidos. Los proletarios griegos conforman una variopinta masa de empleados, funcionarios, pensionistas, precarios, parados, trabajadores de servicios y obreros de la industria que tradicionalmente se agrupan en los 2 grandes sindicatos del país, la Confederación General Obrera de Grecia y la Confederación de Trabajadores del Sector Público. También existe una tercera gran fuerza sindical de menos peso, que es el PAME, un sindicato puramente comunista y que ha llevado una línea media entre el sindicalismo formal y burocrático más típico de los otros 2 grupos, y una línea más radical con fuertes enfrentamientos con la policía y ocupaciones de edificios, carreteras y puertos mercantes. En tercer lugar, podemos hablar de otra fuerza sindical y de acción revolucionaria, pero que no agrupa tanta gente como las otras 3. Se trata de pequeñas corporaciones obreras y sindicatos de base que están surgiendo y o creciendo en este último año y que llevan una línea puramente anarcosindical. Se podrían contar en miles las personas en todo su conjunto y se reparten por las diferentes ramas laborales del país. Sus acciones son más directas y en las manifestaciones se unen a los bloques de colectivos anarquistas y antiautoritarios. En su conjunto, las dimensiones que están tomando las manifestaciones, con decenas de miles de participantes, y que se dan casi semanalmente en las dos principales urbes del país, Atenas y Salónica, extrapolan todo tipo de formalismo. Es posible que la gente se esté empezando a dar cuenta que si no luchan van a continuar siendo los títeres de los burócratas y las típicas prácticas de los anarquistas que antes se veían con rechazo, ahora se aplauden con entusiasmo. Quizás sea el momento de arrimar el hombro y no hay mejor manera de hacerlo que continuar la lucha desde aquí, que es como mejor lo van a agradecer. Desde el periódico CNT mandamos un fuerte saludo a todas las trabajadoras griegas y nos solidarizamos con su lucha social. Aquí queda que este análisis que fan pues desde la revista CNT y que bueno, pues juntament amb el comunicat que hem llegit d'aquests companys i companyes anarquistes d'allà, ens dona una idea doncs una mica més concreta del que està passant i al mateix temps ens permet establir doncs canals de o paral·lelismes entre aquella realitat o aquesta realitat que es viu allà i la realitat que vivim aquí i coses doncs, que molta gent fa temps que està anunciant, com per exemple que podem ser els següents o les següents aquí en pillar pues, una mica tot aquest clima de bueno, pues, d'explotació. No?
Les reformes que has plasmat allà, si mires les que van proposar ja amb el tema dels funcionaris fa 3 setmanes, quasi és pitjor la que han proposat aquí. Sí, quasi va més espinyant, amb alguns temes, no amb tots, perquè també la situació és diferent, no? Perquè també hem vist allà privatització de no sé quantes coses, que ja fa temps que les tenim privatitzades, sí, però que la línia és la mateixa, i la reforma laboral que ens han de clavar precisament demà, data molt ben escollida pel senyor Zapatero, demà ara, doncs, la senyora selecció... Bueno, los señores de la selección española es el primer partido que faran en aquest mundial que estan fent a Sud-àfrica, o sigui, demà el senyor posarà sobre la taula aquest tema, esperant que l'audiència d'aquest tema sigui la mínima possible. No, o sigui, les dates ja estan ben agafades.
El show debe
continuar. Dile tonto, ¿no? Dile tonto, ¿por qué es mañana? Pues qui no sigui seguidora de les dates del futbol i encara menys de la selecció d'aquest estat que...
Espanyola.
Espanyol, doncs que sàpiga que el tema de que el senyor Zapatero es culli demà la data és precisament perquè a les 4 de la tarda juga la selecció espanyola al primer partit d'aquest Mundial i així molta gent estarà més pendent d'això que de l'altre.
Diguéssim que aquest partit farà una mica de vaselina, no?
Vaselina. Sí, això intenten, sí, sí.
I llavors el Zapatero a tus zapatos doncs ejercerà una mica, com se diu, de picador, no? Una mica així.
Sí, bueno, suposo que serà en la línia que ja ens han ensenyat en aquest cas amb el tema dels funcionaris i les pensions, doncs ara ho faran amb els treballadors. Sí, és que està clar que la línia serà aquesta. I ja partint de la base, no?, de que Comissions i UGT la proposta per sentar-se a negociar que els hi va fer el govern la van refusar, doncs ja sabem en quina línia anirà el seu decretazo. Si aquests dos sindicats, que en moltes ocasions o en masses ocasions es baixen els pantalons de mala manera i fan que molta altra gent darrere seu se'ls hagi de baixar, doncs en aquest cas no se'ls baixen, és que el que ja els hi estan proposant ja és demencial. El que ens acabarà ensenyant demà, pues, pots comptar que anirà amb la línia del que tu acabes de llegir aquí.
Clar, una mica jo anava a establir també pues, una mica aquesta relació, no? Com per exemple aquí en un moment donat assenyala com a diguéssim els directors d'aquesta línia política econòmica, no? Evidentment ha assenyalat el gran capital, no?, com el principal instigador, però parlava del Fons Monetari Internacional, parlava de Brussel·les, parlava de la Banca Econòmica Europea, no? Doncs d'alguna manera aquest seria el primer paral·lelisme, no?, en aquest sentit, no? I bueno, doncs igual que el que estàvem llegint ara, doncs tu estàs explicant això, diguéssim, la línia en aquest sentit és la mateixa. També recordar el que xerràvem en l'últim programa, no?, allò de la trobada aquella del grup Bilderberg, on el Zapatero a tus zapatos suposo que va anar-hi i suposo
sí,
que...
Sí, i tant que hi va anar.
suposo que amb Babero,
amb
no?
la reina,
amb un pitet i unes genolleres, em sembla que deuria anar-hi per anar fent limpiezas de sable per sota les taules, segurament. I bueno, si més no, en el sentit de, perdoneu que sigui una mica així gruller, però si més no, el que es demostra, no, ara amb això que tu ens explicaves, doncs és l'efecte d'aquest tipus de trobadetes, no, d'aquesta xusma, no? Aquesta xusma són la que hi ha al darrere del Fons Monetari Internacional, del Banc Mundial, de Brussel·les, de la Banca Econòmica Europea, de tota aquesta sèrie d'organismes, no, l'Organització Mundial de Comerç, etc. Tota aquesta sèrie d'organismes que s'han anat muntant després de la Segona Guerra Mundial, doncs d'una forma, com te diria, ara faré servir un paral·lelismo d'aquests, no? Una comparació odiosa, no? O sea, si la ley de partidos s'aplicara a estos organismos, estarían todos ilegalizados, no? Perquè realment pues són tots xusma, no? Que està molt clar cap on van, no? Llavors això seria el primer, diguéssim, denominador comú que trobaríem, no? Entre la realitat a Grècia i la realitat aquí a l'estat espanyol. Però com tu bé estaves dient, coses de les que ara s'estan aplicant o d'un temps cap aquí s'han començat a aplicar a Grècia, aquí ja fa molt de temps que estan aplicades, i algunes d'elles, com per exemple això del decretazo aquest de la reforma laboral, doncs el que fan és un parell de voltes més, no, de tuerca, no, per apretar encara una mica més la situació. Davant d'aquesta situació, jo establiria una petita diferència, o petita gran diferència, que és, ja no parlaré del caràcter del poble grec, perquè no el conec en general, no? Conec una mica gent d'allà i tal, no? I bueno, pues sí, penso que a nivell individual pues, hi ha un caràcter diferent, poder, davant de certes situacions, doncs, com més dràstic, no? O sea, el que no és just, no és just, i s'ha de combatre des del començament i...
On corre sangre, espartana, por sus venas.
Sí, suposo que deu ser això, no? També suposo que... Bueno, no sé, ja et dic, no puc xerrar gaire del tema, no? Però sí que una mica veig, en aquest sentit, aquest puntillo, no? Com que aquí de vegades la gent és més, com te diria, més... mucho ruido y pocas nueces, no? Planteges un tema d'aquesta mena i tothom té alguna cosa a dir, però no alguna cosa a fer, saps el que et vull dir? Mentre que ja em fa l'efecte de que la gent parla al mateix temps que actua, no? Però bueno, ja estic generalitzant i era el que no volia, no? Però jo establiria aquesta petita gran diferència quan, per exemple, aquest article o el comunicat que ens ha arribat, o inclús quan hem llegit premsa burgesa, premsa que es deu al seu amo, que seria el Capital, parlant d'aquests fets, inclús allà ho hem pogut observar, que és, per exemple, el factor o el fenomen de l'anarquisme, en aquest cas, no? Més que fenomen, la realitat, no? D'una tendència anarquista de la gent, d'una tendència antiautoritària, d'una forma de fer les coses doncs, completament diferent a la proposada pel sistema, o inclús a formes que s'han anat creant o han crescut d'una forma paral·lela al sistema, com podria ser els temes sindicals, etc. No? Doncs per mi és una cosa bastant significativa, no? El fet de que s'estigui donant una... Ja no parlaré de credibilitat, però s'estigui reconeixent aquesta realitat, aquesta existència d'un nucli anarquista que, com bé deia aquest article, està guanyant simpaties amb la gent que poder, pues, per històries de la vida, el mateix que passa aquí, pues, no estava treballant en aquests fronts, però en donar-se en compte de que la situació és tan xunga, pues passa allò que moltes vegades hem dit, no? De que quan el mal és comú, doncs l'enemic es torna comú, i llavors la gent comença a donar-se, no? De quina és l'actitud de cadascú, i una mica amb la línia que molt bé explicava aquest comunicat, doncs la gent anarquista té molt clar quina és la seva línia d'acció, i llavors, clar, és una línia d'acció que, entre altres coses, el que sí que té és que és efectiva en el sentit de que permet poques escletxes per les que pugui entrar al sistema. Vull dir, normalment el sistema, davant de l'acció anarquista, l'únic que li queda és la repressió, no? I en aquest cas a Grècia el que estem veient és que la repressió no discrimina entre anarquistes i no anarquistes. El cas d'aquesta gent morta, doncs, és un exemple molt clar d'això. I llavors, clar, la gent que està patint la repressió se n'està adonant que poder l'acció anarquista és la que està donant més bon resultat. I llavors aquí és quan comencen les simpaties, perquè quan tu veus algú que s'està donant d'hòsties amb qui faci falta per defensar una història que no és només la seva, sinó que pot ser la seva i la de qualsevol, llavors aquí ja tu ja comences a tindre una mica més d'afinitat, no? Amb aquesta gent, igual no tens per què definir-te com anarquista, no tens que agafar i començar a fer les coses de la mateixa manera, però sí que pots començar a establir ja vincles d'afinitat, a exercir la solidaritat, sobretot quan hi ha manifestacions tan grans com les que estan xerrant, de 200.000 persones al carrer. Llavors aquest és el detall que a mi, ja dic, la petita gran diferència entre el que està passant allà i les coses com passen aquí, no? Jo aquí trobo que encara el tema de l'anarquista, de l'anarquisme, no? Doncs segueix satanitzat, segueix al mateix temps ja satanitzat pels mitjans de comunicació, el propi estat, aquests organismes a nivell internacional ja s'encarreguen, no? Doncs una mica de silenciar tot el que seria o silenciar i criminalitzar, no? Tot el que estaria relacionat en aquest tema, no? De l'anarquisme actual a l'estat espanyol o digues-li com vulgui, no? A la península ibèrica, etc. I al mateix temps també perquè malauradament doncs, sempre ha anat relacionat amb una pila de lluites internes, no? de contradiccions, de desavinences, històries, no? I poder encara ens falta una mica madurar en el punt aquest de veure que hi ha un enemic comú i que no cal que tothom s'autodenomini anarquista o res, sinó que es reconegui, no? Aquest enemic comú i llavors crear fronts de lluita que són el mateix, encara que siguin grups separats, no? I que comenci a veure una mica més de solidaritat en aquest sentit.
Bueno, en aquest cas també cal veure també que les realitats en certa manera són diferents en el punt de que també pel que hem llegit aquí el comunicat les coses van començar a anar malament a partir del 2004, que ja no anaven del tot bé, i va acabar de rebentar tot fa 2 anys. Aquí va començar a anar malament fa 2 anys i ara encara no ha rebentat tot. Encara no ha rebentat amb les condicions en què ha rebentat allà, que
exacte.
Era allò d'aquí entenem que una empresa fa suspensió de pagaments i desapareix, doncs aquí ha estat a punt de fer-ho l'Estat en aquest sentit. De que ha vingut a Alemanya a rescatar l'Estat, crec. Que això encara és pitjor. I la gent de Grècia també ho veu, això. I això encara fa que si a sobre tu vas dient que ets patriota, que no sé què, i insufles aquest sentiment a la població que tens a sota... Si a sobre després et permets tranquil·lament que et vingui un de... No és el veí, és Alemanya. El de l'altra punta d'Europa a dir-te el que has de fer i el que no has de fer i a sobre a vindre't de Salvador fotre't els diners sobre la taula perquè tu actuïs com ell considera que has d'actuar, la gent tampoc ho veu. No ho veus, tampoc.
Aquí és on entrem en un tema que en el programa doncs, estem cansadíssimes de tocar, el qual no vol dir que deixarem de fer-ho, vale? Que és analitzar una mica l'esperit crític per una banda i la capacitat d'acció, no? del personal, no? Del poble, a nivell de poble, no? És dir, és necessari arribar, com tu bé deies, no? Doncs sembla que a Grècia fa un parell d'anys la cosa ja va patar, però també és veritat que l'article aquest parla que ja des dels 81 que va entrar la Comunitat Econòmica Europea les coses ja van anar en aquella línia. És a dir, que qualsevol persona una mica visionària en el tema de l'economia capitalista sí. Podria haver predit aquest final, no?
Bueno, de fet, hi ha gent que ho ha predit, no només en el cas de Grècia concretament no ho sé. Jo el que fa 3, 4 i 5 anys seguia allò mirant coses, veies que ja hi havia gent que ja et deia que la crisi venia, que hi hauria una crisi, pels motius, a més precisament pels motius que el qual va haver. Motius d'aquests crèdits que al final hi ha hagut un diner fictici que només existia als ordenadors de les borses mundials i a ordenadors de 4 agents bursàtils concrets, més diners que tot el diner real que hi ha al món, doncs, 3 o 4 vegades. Clar, ha arribat un moment que la penya se l'ha començat a demanar, doncs se'ls desmunta el castell de naipes. Clar, se'ls desmunta. I en aquest cas, doncs, el que em referia jo és que Grècia, mira que era difícil, però Grècia, la bombolla, aquesta, que aquí la teníem sobretot amb el totxo i el turisme, gràcies sembla ser pel que comenten aquí, que 3/4 del mateix.
Sí, algo semblant.
Doncs aquesta bombolla encara era més grossa que aquí, va patar abans. Aquí encara no es pot dir que hagi patat del tot, encara hi rasquis. Sí. Patarà. I a la línia que anem, pues, no està desencertat potser el fet de que alguns comenten que després de Grècia ve Espanya i Portugal, pot ser. No, bueno. No, i això ja... Ja no sé fins a quin punt, perquè des del meu punt de vista, pel que he anat escoltant d'algunes persones, en principi, doncs, coneixedores del món econòmic i de com funciona aquest invent que s'han tret uns quants de la màniga, pel que sembla, doncs, no és qüestió de que el següent serà Espanya i Portugal, que és allò de que potser sí, el següent és Espanya i Portugal en el temps. Però és que després, algun moment o altre, vindrà Anglaterra, algun moment o altre vindrà França, algun moment o altre vindrà Alemanya, i així, etcètera, 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 amb la resta. És allò de que, com a molt, mira, Grècia li ha tocat ser la primera europea, perquè també ja s'ha de dir, altres parts del món, hi ha altres països que estan molt pitjor i s'han trobat molt pitjor els seus que Grècia en aquesta, per aquesta crisi, i no se'n parla d'això. Aquí toca perquè, clar, tots han anat arrimant l'ombro, perquè si se les hunde del todo Grècia, se les hunde el tinglao a ellos.
Clar, del clar. Tot. Bueno, perquè, diguéssim, d'alguna manera és la punta de llança, no? És on se'ls comença a veure el plomero, no? Quan,
La falsa unitat, aquesta realment ens van vendre que era una unitat per estar realment segurs, però és una unitat de si tots fem el que tres diuen i ens mantenim dintre dels números del que tres diuen, la cosa potser no rebenta, o potser no rebenta avui, rebentarà d'aquí 10 anys, però que si no, pues a la que falli un, rebenta tot.
Ja, però una mica el que anava jo, i faria un comentari, no?, aquell de que quien sigue a un loco es otro loco, no? En aquest cas jo diria, qui segueix amb un lladre és gilipolles, no? Però un lladre en el sentit capitalista, vale? Vull dir, estem parlant de que si la cosa rebenta, si no rebenta, si tal, si Pasqual, si la crisi, que si tal, pues jo volia fer l'apunt de que tot això, per mi, ho diem amb jerga, amb llenguatge capitalista, vale? Per mi la història és, no cal arribar a aquests punts amb jerga capitalista, no? A esperar que la cosa peti, perquè amb jerga de persona, de peu, o amb la meva pròpia jerga, la cosa ja ha patat fa molt de temps. A l'estat espanyol, igual que a tota la resta del planeta, amb algunes excepcions que confirmen la regla, les coses, el bacallà, s'està tallant d'una manera des de fa molts, 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 molts anys, que primera és inhumana, perquè bueno, pues fomenta l'explotació de l'ésser humà per l'ésser humà, o en aquest cas diria de l'home per l'home, vale? Perquè és patriarcal i masclista. Això la primera. Després, perquè s'està destrossant el que és el que permet que tot això estigui, que és el propi planeta. I després, doncs, el que jo trobo davant de tot això és que jo passo de la jerga capitalista, m'aplico la meva pròpia jerga i intento tirar endavant d'alguna manera, cap a algun lloc, evidentment cap aquí no. Llavors és dir, pues d'alguna manera, a veure, és com quan altres vegades ho hem dit, no? Cal sortir al carrer no a alçar la veu, sinó a trencar-se la cara si fa falta. Aquí el que està passant és algo molt descarat. Ja no és perquè el Fons Monetari o el Banc Mundial o els seus punyeteros morts. No, no, si és que a l'època del Paquito ja passava, joder. Si és que abans de l'època del Paquito ja passava, joder, que aquí vam estar xerrant ara no fa gaire del centenari dels fets de la Setmana Tràgica, del centenari de l'assassinat del Francesc Ferrer i Guàrdia i coses d'aquestes, fets històrics, vale? Hem xerrat també de coses de la Guerra Civil, dels maquis, mil històries, d'una sèrie de fets històrics que van tots encaminats amb la mateixa línia, vale? Llavors vull dir, algo que no valia el 1909, quan lo dels fets de la Setmana Tràgica, segueix sense ser vàlid avui en dia. Per mi la diferència és que aleshores van passar coses, la gent es va revoltar davant de, bueno, pues això, no?, de veure descaradament com els quatre poderosos agafaven als fills i a les filles de la gent que no tenia recursos econòmics, és a dir, com sempre, el poble pobre, no?, el de peu, i el posaven en la línia del frente a matar per una causa que no era seva, o més ben dit, a ser matats per una causa que no era seva, i avui en dia està passant exactament el mateix. Està passant el mateix, es pot traduir de moltes maneres, però en síntesi està passant exactament el mateix. I aquí és quan jo feia aquesta anàlisi del caràcter anarquista de la gent grega, o la realitat que tenim aquí. Aquí sembla que amb l'època franquista, la dictadura, amb la mal anomenada democràcia que estem vivint ara, per no parlar del tongo de la transició, no? Ens hem mal acostumat a que ens donin pel sac, no? A que ens estiguin fent la guitza tot el punyetero dia, no? I de que l'única manera que tinguis d'aixecar el cap sigui pues, sortir-te'n, però radicalment, d'aquest ramat, no? Amb la qual cosa, d'alguna manera t'exposes, i això no vol dir que si algú vol fer jo li tregui les ganes de fer-ho, al contrari, això és el que jo animaria, no? T'exposes a això, no? A ser la persona diferent, a estar pues, en el seu punt de mira i a tindre molts números pues, per ser víctima d'algun muntatge, però bueno, sempre també tens la possibilitat de fer aquells slaloms i tal, no? I anar-te'n una mica sortint, no? Però una mica en la línia del que diem sempre, pues, bueno, pues cal organitzar-se i lluitar, no? I no deixar que aquestes coses ens passin. Jo què sé, a mi el que em sorprèn molt és que, vist tot això, i bueno, podríem anar més enrere, no? Doncs jo què sé, doncs, a veure, que la gent segueixi fent servir la jerga del capitalisme quan està parlant dels seus propis problemes. A veure, tu quin problema tens? Que la feina tal, que has de currar no sé quantes hores, que si la pasta que et paguen, que si per poder viure has de pagar el que no està escrit, a més, en contra d'algú que van escriure ells, és a dir, que fan trampes, a més. Bueno, doncs ja saps que fan trampes. Et roben, fan trampes, i si cal, doncs t'envien els seus gossos ensinistrats a matar-te, si fa falta. I si no, a ficar-te a la presó i a fer funcionar la roda. Pues no sé, col·lega. D'alguna manera t'ho has de plantejar, tio, jo què sé, no? Alguna cosa està passant. O demà agafaràs i també et posaràs la vaselinita en forma de partida de la selecció per facilitar l'entrada, tio. No, fotem, algú està passant, algú està passant. I jo no estic dient, tornem-nos totes anarquistes de cop i volta. No, el que estic dient és que davant d'això s'ha d'actuar, i s'ha d'actuar d'una forma pues bastant clara, és a dir, no podem anar ara a medies tintes, perquè si anem a medies tintes llavors sí que arribarem a aquesta situació que definim amb jerga capitalista com de que petarà, clar que petarà, però si és que això està claríssim, si ja ho hem dit mil vegades, si el capitalisme està condemnat a la seva ruïna, no? O sigui, a la seva i a la nostra, evidentment, perquè abans de la seva vindrà la nostra, vindrà la del propi planeta, vindrà la de tota la resta de la gent, no? Ja ho hem dit altres vegades quan explicàvem allò de la història de com es va inventar els escacs, no? Bueno, una la llegenda del tema dels escacs, no? Que era aquell jec àrab, no? Que era superpoderós i superric materialment parlant i tal, però clar, el pavo s'avorria com una ostra perquè clar, li feien tot, no? Que el clàssic estereotipo del ricachón de turno, no? O el rei de les mil i una noches, no? Lo tiene todo servido, colega, no té que moure ni un dit per fotre res, pues s'avorreix la criatura, normal i corrent. Però bueno, la criatura, què se li acut millor? Pues només que fer servir el que té a mà, no? Pobra criatura no dona per més i diu, bueno, pues jo li pago aquí em porti una cosa que em faci entretindre'm i passar-m'ho bé, li pago el que demani. Saps? Vaig de sobradíssim, tinc de tot, col·lega, a mi em surt per les orelles, li pago el que em demani, vale? I es marca ja una vacilada. Pues arriba algú que és més llest que ell, vale? O més intel·ligent en aquest sentit, i li planteja una història per allà, i li diu, mira tio, t'ensenyo a jugar als escacs, col·lega, li posa un taler allà, reparteix les fitxes, li explica les regles, tu, i et posen a jugar, i el tio, el Jack Arab, pues, flipa mandonguilles, perquè els escacs s'ha de reconèixer, és un joc molt ben parit, la veritat, i molt entretingut, i que fa donar-li molt a la olla. Llavors el tio està tan agraït que li diuen al que li ha portat el joc que li demani què és el que vol a canvi, que està super agraït i que el que sigui li donarà. I clar, aquell pavo li diu, pues molt bé, xato, pues ara el que jo et demano és que em donis un gra d'arròs pel primer taulell dels escacs, dos pel segon, quatre pel tercer,
sí, multiplicar el doble i així
el quadrat, sempre el quadrat, pop.
Fins a les 50 i tanta
64 caselles que té
caselles que té el tauler d'escacs.
El problema és que el Jack Arab es va donar compte no només de que tenia que fer servir els seus millors matemàtics per anar calculant les xifres, perquè es anaven multiplicant d'una forma bestial de quadret a quadret, no? De casella a casella del taulell, sinó que abans d'arribar a la meitat del taulell ja no tenia arròs en tot el seu regnat per pagar-li a aquell home, no? Pues això és el capitalisme. Avui vull un, demà vull dos, l'altre vull quatre, l'altre vull setze, l'altre no sé quantes i l'altre no, ni de cuento, no? Llavors això és de xalats. La llegenda aquesta el que ens demostra és un tio que li surt tot el material per les orelles, però que humanament, no, està xalat, pobre tio, no, és així, no? Doncs aquest sistema el que ens està demostrant és això, que té molta riquesa i molt de poder i el que tu et doni la gana, però estan tots xalats, col·lega. Llavors, no sé, val la pena que ens n'adonem d'això i que el punt crític vagi una mica des d'aquí. A mi em sorprèn quan escolto això, no? Anàlisis de la situació amb jerga capitalista. Però bueno, tio, que tu tens alguna cosa a guanyar-hi, col·lega. Tu hi tens molt a perdre, com que estiguis analitzant la història fent servir el seu llenguatge i els seus punts de vista, tio. Espavilem una mica, no? Bueno, ahí queda la història. No volem donar-vos gaire la xapa, tampoc, però...
Bueno, només portem una horeta i alguna cosa, ja, de xapa...
A pinyon, no? Pues podríem posar una falqueta i llegir això de la mani aquesta del tren d'alta velocitat, perquè aquí veurem paral·lelismes amb això que estem xerrant en quant a la destrossa del territori, no? Del planeta Terra, no? A manos d'aquests xalats, no? Pues posem una falqueta i així fem una mica de impàs.
Molt bé.
Vivir en ciudad detiene el progreso de los seres. Es ponerte el objeto a la altura de un dios para que lo veneres. Es hacerte creer que...
¿Sí?
Hola.
Hola, hola.
Oye, que llamo para apuntarme al festi.
Festi, no... T'equivoques, ¿eh? T'equivoques.
Ah, no, no es lo de la clua, esto, las jornadas estas.
Sí, pero no hay cap festival, ¿eh?
Bueno, quiero decir, pero hay concertillos, ¿no? ¿Y esto?
No, t'equivoques, ¿eh? No...
Ah, bueno, es que me había dicho un coleguita que tengo ahí en Barna que estaban muy bien las jornadas, ¿no? Pero yo me quería ir para allá con los colegas desde aquí, desde Lega, y bueno, a ver si nos podíamos apuntar ahí.
Bueno, mira, mejor que antes mires el blog, ¿eh? El blog de liberaciontierra.blogspot.com.
Fijo.
Y allí está toda la información y pero no hay conciertos, ni cerveza, ni drogas, ni nada de esto, es...
Fijo, sano total, ¿no?
Exacto.
Vale, debuti, pues ya lo miro, y si eso te vuelvo a llamar.
D'acord.
Venga.
Salud.
Susuchas a la botella de vino donde el genio de Aladino tiene un hogar clandestino.
Jornades per l'alliberament de la Terra.
16, 17 y 18 de julio.
A Clua de Mellà, la Noguera.
Las comunidades rurales como focos de lucha.
Bioconstrucción.
Autogestión de la alimentación y de la salud.
Convivencia y resolución de conflictos.
www.liberaciontierra.blogspot.com.
Encontrando su camino. Wa 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 w
està bé aquesta casona.
Sí, no? Una miqueta de greencore canyero i tal, perquè de vegades ja hem dit que les lletres i la música han d'anar a cort, i aquest era un temazo dels Boxec, de una banda de greencore superguai, per qui li agradi, i no, pues bueno, jo què sé, ja s'acostumarà. El tema era Superparadigma, i pues una mica el que feia era una mica en la línia del que estàvem criticant ara, no? I doncs està fent una anàlisi crític, molt crític, de la societat humana, de l'espècie humana, que bueno, pues, sota l'excusa del mal anomenat progrés, el que està fent és destrossar el planeta Terra, en el qual estem incloses, vale? O sigui, que destrossar el planeta Terra és destrossar-nos a nosaltres mateixes, és una mica pues, la relació d'autodestrucció que s'estableix amb la persona que té problemes d'addicció, no? Ja siguin drogues, no? Com substàncies tòxiques, ja siguin drogues com és el diner, també, no?
A més, que directament és, tenen una concepció de l'evolució, que és només una evolució tecnològica. I sentint-ho molt, aquesta evolució no anirà mai a bon port si no és una evolució de a nivell social a la vegada. I llavors és quan aquests cafres foten aquestes barbaritats que tu llegiràs en nom d'un progrés que no és tal, perquè estàs aconseguint que el que realment et manté viu no és el tren, ni és un progrés, ni és la moneda, és el lloc on estem vivint. Si no ho respectem, per molt que tinguem els coneixements que vulguem, no podrem viure. I això és el primer que hem d'entendre. I d'aquí, partir, si es vol, tindre millores tecnològiques i coses, partint sempre d'aquest respecte.
Com diu una persona amiga, la tecnologia no avança en benefici de l'ésser humà. Feia servir l'exemple de que el Concorde, doncs, aquest avió tan ràpid, pues, travessa el planeta d'una banda a l'altra en qüestió de poques hores, però encara hi ha gent que es mor de gana, no? O com diuen els horror, el progreso todo lo justifica, no?
Bueno, però tothom, en aquest sentit, tothom posa l'exemple del Concorde, però el Concorde encara fot 3 vols a l'any, i ara si els fot, perquè no sé com ho tenen el tema.
Bueno,
és que els caces de tots els exèrcits que tenim són pitjors que aquest Concorde.
Clar, ja ho hem dit,
i estan funcionant dia rere dia, per llocs que no sabem, i alguns hores i hores, i altres... Sí.
Ja ho hem dit altres vegades, no? Que la tecnologia militar és seria el front, no? El front de la tecnologia en general, no? És a dir, tot es desenvolupa sempre en mans dels militars, i quan interessa es comercialitza a nivell social, o si no, com veurem ara, pues es comercialitza...
Quan no se li veu un ús real dintre dels seus exèrcits, o un avantatge o qualsevol cosa, doncs llavors la traspassen a l'ús civil.
O com veurem en aquest cas, ja no es ven a l'usuari de peu, sinó que ja es ven directament als estats, no? Com és el tema que tocarem ara, no? Tenim un comunicat, o una convocatòria més ben dit, que ens diu que el tren d'alta velocitat ja ens està hipotecant. Això ens arriba des de terres nòrdiques, des de l'Euskal Herria, i ens diu AHT Gelditu, Manifestació Nacional contra el TAP el 19 de juny en Bilbo. El sábado 19 de junio, la coordinadora opositora al tren de alta velocidad AHT Gelditu, El Carlana, convoca una manifestación nacional que partirá a las 17:30, o sea, a las 5:30 de la tarde, desde la plaza del Sagrado Corazón de Bilbao, bajo el lema El TAP ya nos está hipotecando AHT Gelditu, para denunciar la grave hipoteca que está suponiendo el derroche de presupuestos públicos en las obras del TAP y manifestar el amplio rechazo popular a la construcción de esta gigantesca infraestructura que conlleva enormes y negativos impactos ecológicos, económicos y sociales. Creemos que la situación crítica en la que nos adentramos ahora, una vez que el gobierno español se ha visto obligado a reconocer el verdadero derroche económico que están haciendo con el TAP y la construcción de grandes infraestructuras, ha de llevar a fortalecer y relanzar la lucha y la movilización social por la paralización de las obras de la Y vasca y por detener estos proyectos que suponen una gran hipoteca para la sociedad y un agravamiento sin precedentes de los impactos ecológicos. La política favorable a la alta velocidad, que hasta hace pocos días parecía incuestionable, se ha resquebrajado porque es de arriba abajo insostenible.
La intervención del ministro de Fomento el pasado 19 de mayo ha puesto en evidencia que hemos asistido durante años a un descomunal aumento del gasto público en infraestructuras que no tienen ninguna rentabilidad en términos económicos y sociales, habiendo estado la política de infraestructuras en manos de unos incontrolados. En suma, las grandes empresas constructoras han utilizado el Estado para enriquecerse a expensas del enorme endeudamiento público provocado por estas políticas derrochadoras, lo que ha originado una economía altamente distorsionada, aberrante y parasitaria. Ahora bien, denunciamos que en los presupuestos públicos del Gobierno español y de las instituciones forales y autonómicas de Euskal Herria siguen abundando el derroche, el despilfarro y los gastos insostenibles en grandes obras como el TAP, haciendo que otros sectores de actividad económica y dedicación de presupuesto público, no, perdón, que otros sectores de actividad económica y gastos y otras necesidades sociales en vivienda, educación o salud queden sin cubrir. Paso a paso, día a día, la dedicación de presupuesto público al TAP y las grandes infraestructuras reduce la calidad de los servicios esenciales para la vida de las personas en sanidad, educación, servicios asistenciales, contribuyendo a la precarización de los sectores más desfavorecidos, la expansión de las desigualdades sociales y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Es decir, que la factura del gran pelotazo de las infraestructuras la estamos pagando ya en forma de destrucción del territorio, despilfarro del erario público y recortes sociales. Y no solamente eso, sino que además las medidas adoptadas por el gobierno de Zapatero a tus zapatos pretenden trasladar la deuda a los trabajadores, los funcionarios y los pensionistas, a la vez que el nuevo modelo de financiación anunciado por el Ministerio de Fomento se encamina de forma intensiva en una dirección liberalizadora que prevé incluso la privatización de las nuevas infraestructuras ferroviarias mediante su concesión a lo largo de 25 o 30 años al sector privado y a las instituciones financieras, una mica lo que pasa en las autopistas. En cuanto a las criminales mentiras de la propaganda institucional dirigida a minimizar los graves impactos ambientales del TAP, ya nadie se las puede creer. La degradación y los graves impactos ambientales que está ocasionando la construcción de la Y vasca está a la vista en muchas localidades afectadas. La huella ecológica del TAP se está traduciendo en talas masivas de arbolado, proliferación de enormes escombreras, socavamiento de inmensas masas de tierra, apertura de cientos de pistas de accesos a las obras, excavación de grandes túneles y levantamiento de gigantes de hormigón que soportan ya algunos de los viaductos, etc. Con todo ello, la tierra va siendo golpe a golpe fragmentada, hormigonada y desnaturalizada hasta límites extremos bajo el poder destructivo de las excavadoras y la multiplicación de afecciones irreversibles sobre los ecosistemas. Por todo ello, desde AHT Gelditu hacemos un llamamiento a toda la sociedad a reflexionar sobre lo absurdo y la falta de necesidad de esta gran infraestructura que constituye un desastre ecológico, socioeconómico y humano en los territorios que atraviesa y que afecta prácticamente a la totalidad de Euskal Herria en cuanto que junto con la denominada Y vasca y el corredor navarro del TAP, también se pretende imponer la nueva línea del TGV que está suscitando una importante contestación social en Iparralde. Llamamos pues a reunir la máxima participación popular en la manifestación del 19 de junio en Bilbao, porque únicamente la lucha y la presión popular podrán lograr la paralización del TAP y poner freno a los estragos del TAP y del desarrollismo, con el fin de reconstruir una sociedad libre que deberá asentarse necesariamente sobre un modelo económico, social y de transportes radicalmente diferente. En efecto, en los momentos críticos como en los que nos adentramos ahora, insistimos en que lo decisivo hemos de esperarlo de la toma de conciencia y de la lucha de la proliferación frente a esos tiranos de la alta velocidad, porque la crisis económica que el propio sistema ha generado no nos regalará gratuitamente la paralización del TAP. Esta o la alcanzamos con el esfuerzo persistente de un pueblo capaz de reconocer sus intereses reales y de luchar resueltamente por ellos, o jamás será una realidad. També ens diuen que hi ha una conferència sobre l'impacte del tren d'alta velocitat a diferents puestos i una manifestació local que va tenir lloc el 5 de juny a Gasteiz. També ens anuncien que hi ha una ocupació d'un caserío expropiat per les obres del TAP que continua endavant a la localitat de Sornotxa.
Y diu, finalmente informamos que continúa adelante la ocupación del caserío expropiado por las obras del TAP en el barrio Leguineche de Sornocha. Los activistas del movimiento contra el TAP, que llevan a cabo esta acción desde el pasado 17 de mayo, invitan a toda la población a participar en un rico programa de actividades de debate y movilización en defensa de la tierra. Ens diuen AHT Gelditu El Carlana, té un telèfon que és el 657-705-677, al qual podeu trucar per demanar informació, i si més no, per si feu visites cap a aquestes terres nòrdiques en els propers dies, doncs passar-vos per allà i compartir aquesta lluita, doncs, de forma solidària i de forma activa.
No, i tan activa, perquè de moment ens l'estan fotent també nosaltres amb calçador, i de la forma més cafre que poden fer. I s'han passat totes les recomanacions pel forro, tot per guanyar calés a punta pala, sobretot per, en aquest cas, doncs, per part de l'Ajuntament de Barcelona, és el que més ha insistit de que n'és pel mig de Barcelona, provocant tot el caos i desperfectes a vivendes, cases, persones que tenen negocis familiars petitets de qualsevol cantonada, que per arribar a ells has de, bueno, ja en algun dels llocs que més tinc, un d'aquests forats mega bèsties que estan fotent, que tenen un carrer i mig al costat de la meva feina, i és que és allò, a vegades per entrar a l'estanc ja fem broma, no? De que sí, sí, ara ja la propera vindrem amb corda, l'Ernest i el Piolet.
Ja te digo.
I amb el del bar ja fem conya de que podrà fer-se una terrassa a dos ambients, una a dalt i l'altra al sòtano. O sigui, és... si el panorama és totalment dantesc. A més, ja per acabar-ho de dur, ens han fotut unes construccions metàl·liques circulars, al principi suposo que és pel ciment o l'aigua per drenar i coses d'aquestes que han de fer, però la primera impressió que et queda quan arribes allà és que ja estàs davant de les calderes d'en Pere Botero. Només falta el foc.
I bueno, pues...
i que van de groc en lloc de vermell, no? Els que estan allà treballant, però...
fer un comentari també, no? Que bueno, a part de tot el dit en el comunicat, tot el que acabes de dir tu, tot el que s'ha dit tantes i tantes vegades i seguirà dient, doncs, de que això és innecessari, no? I una cosa que no és necessària, doncs, no s'ha de fer, perquè és de gilipolles, perdoneu que faci servir aquesta paraula, però bueno, és de persones amb coeficient intel·lectual molt baix i amb una catadura moral, pues, molt baixa i un nivell d'humanitat molt baix, la veritat.
Una butxaca massa grossa.
Sí, però clar, la butxaca és com deia aquell, no? El dia que l'últim arbre es mori, el dia que l'última gota d'aigua deixi de ser potable, el dia que l'aire deixi de ser respirable, no? Us adonareu que els diners no es mengen, no? És una mica en aquesta línia. Doncs bé, aquestes obres es cobren vides, no? O sigui, són unes obres assassines, no? Perquè molta gent ha mort en aquestes obres. Pues, normalment, pues, estan tan obsessionats amb aquesta moguda, no?, faraònica, que fan treballar la gent, bueno, fan torns de 24 hores, vull dir, fan torns, però per mantenir les obres en actiu 24 hores al dia.
Sí, bueno, ara mateix comencen a parar-les, perquè precisament pel que havíem comentat en el tema anterior amb Grècia i les paral·lismes en Espanya, ja estan dient que en el cas d'Euskadi no sé com tenen el tema, aquí a Barcelona ja ens estan dient que la Sagrera ja l'estan paralitzant. Fa dues setmanes sortia la notícia de que suposadament la tuneladora que havia de fer el forat a la Sagrada Família s'havia espatllat. Moltes casualitats. És allò de... la majoria de coses estan més que paralitzades. El que passa també s'ha de dir, no? En aquest cas tenim un personatge a l'Ajuntament que a mi...
un nazi de merda, un desgraciat, jo, i un caràcula, tu... i un cara dura, i un cínic, i un sinvergüenza.
Que amb tu ja t'ho he comentat alguna vegada, no? Aquest home, a mi, el paral·lelisme que primer em recorda des del principi és el senyor Nerón.
Sí, algo així.
L'emperador de Roma, que concretament va ser l'emperador que va cremar Roma per, en primer lloc, construir la seva visió de la ciutat, com ell l'havia suposadament visionat, i dos, per treure's de sobre, en aquell cas, la secta catòlica, que són els que va acusar d'haver fet de cremar Roma. Però i quan diem Roma és tota la ciutat, va cremar tota la ciutat per tornar-la a construir precisament. Doncs aquí tenim el senyor Hereu, que bueno, a mi me'l recorda.
És un mal bitxo.
Me'l recorda perfectament. No sé si és que alguna de les pel·lícules que deuen haver fet d'aquest home l'actor s'assemblava a ell, però a mi me'l recorda.
És un mal
I
bitxo.
Més quan et surt amb temes com la Diagonal, temes com l'AVE pel mig de la ciutat i aviam si podem carregar-nos la vida de centenars de persones, etcètera, etcètera, etcètera. És que la...
A veure, és un clar exemple de tot el que estem dient, no? És un personatge que al seu voltant... Bueno, jo no sé si és una mica allò com lo de la reialesa, no? Doncs que clar, creixen ja en aquell ambient i com ja no han vist mai una altra cosa diferent, no? Però a nivell d'alcaldes de la ciutat de Barcelona, com a mínim, que és el que jo conec una mica, te n'adones que no és tan exagerat el tema, no? Que és un xusma que en alguna ocasió a la seva vida pues, ha hagut de viure d'aquella manera, jo no dic amb penúries i tal, però bueno, no ha viscut amb l'opulència que viuen ara mateix, no? I com que d'alguna manera se'ls ha ficat entre cella i cella doncs, aquestes ànsies de poder i tal, i bueno, s'han tornat uns megalòmans, no? Per mi, persones malaltes. Aquest tio per mi només té això, és una mala persona, és una persona que està malalta, i la gent amb la que s'envolta, tres quarts de lo mateix. I més igual al Sauron, més igual al...
Aquest en podem parlar, tot i que ens queda res de temps, no? Però en podem parlar després del proper dia amb un el tema dia. De la Núria Pórtolas.
Un altre
que
dia.
Que també...
Tota aquesta xusma són gent que està molt malament, està molt malalta, i jo l'únic que des d'aquí intento una mica, pues, utilitzar aquests micròfons és per animar-nos a nosaltres a no ser com elles, a dir, a veure, intentem conèixer-nos a nosaltres mateixes, intentem, saps, experimentar amb la nostra vida, perquè només en tenim una, que no viurem dos vegades, vale? I que la vida és massa bonica com per deixar-la perdre en mans d'aquesta xusma, no? I llavors, bueno, aprenguem a estimar-nos una mica, perquè una del diguéssim... Una de les parts malaltisses d'aquesta gent és que no s'estima a si mateixa, no se sap estimar entre ella, i bueno, pues això és el que els hi porta, no? Aquesta mena d'infelicitat que només l'han troben forma de canalitzar-la pues, amb això, no? Amb creure's que són molt importants, pues, un perquè fot a la garjola a tothom qui pot, l'altre perquè envia la policia a pagar, a fer malbé i a matar la gent de forma indiscriminada i a torturar-la, l'altre perquè... tres quarts de lo mateix de tot lo d'abans, i a més pues, es creu que és un Nerón, no? Com dius tu, bueno, pues això, penya, passem una mica d'aquesta xusma, anem a fer la nostra, i a la que puguem pues, bueno, ja els hi tornarem les hòsties, evidentment, això no és res gratuït, no? Però de mentre el que hem de fer és el que hem de fer per nosaltres, perquè això no ho farà ni Cristo si no ho fem nosaltres. I respecte a lo de la Núria Pórtolas que deies tu, pues igual, com que ens queda poc temps... Pues podríem comentar-ho així en forma ràpida, i també comentarem això, l'apunt aquest de l'Amadeu Caselles, i després tanquem amb una cançó que havíem seleccionat per l'ocasió.
Molt bé. Pues bé, no? La bona notícia de la Núria Pórtolas l'han absolt definitivament, i ara sí que la sentència a més és totalment tancada perquè ja no hi ha cap entitat superior que el Suprem. I a més la sentència és un revés total a l'Audiència Nacional, que entre altres coses doncs els jutges del Suprem diuen, perquè per desgràcia no veurem una acusació per prevaricació ni molt menys, diuen que el jutge encarregat de la sentència no va ni escoltar els arguments de la defensa, que desmuntaven totalment els arguments de l'acusació. I això ve a què? A la Núria Pórtolas, com recordareu, i si no doncs ho diem, estava acusada i de fet condemnada per intent d'associar-se amb un terrorista. Aquest suposat terrorista, una persona que vivia a Itàlia, bueno, que estava a Itàlia, que va ser jutjada a Itàlia, que va tindre bueno, que va conèixer la Núria Pòrtoles, es coneixien, va estar per aquí, em sembla, no? Va estar per aquí Catalunya, es van conèixer, van tindre la relació d'amistat que van tindre i de més, i bé, doncs arran d'aquesta amistat que tenien i aquest contacte que tenien entre ells, doncs els Mossos van decidir que aquesta persona estava intentant fer-se terrorista. Mentre aquí l'acusaven i la sentenciaven, a Itàlia, bueno, abans que la sentenciessin, a Itàlia, l'altra persona implicada en aquests successos que estem explicant va ser jutjada suposadament estar en un grup terrorista i absolta. Per tant, ni era terrorista ni estava en un grup terrorista.
El qual automàticament anul·laria tota la moguda, tot el muntatge d'aquí.
Exacte. Però no ha passat fins quan. Automàticament, la persona que aquí estava acusada d'intentar associar-se amb aquestes altres persones que no eren pas una associació, doncs no s'aguanten res. A l'Audiència Nacional, tot i haver-los entregat aquesta sentència absolutòria d'aquesta persona italiana, doncs va decidir que ell que continuaven endavant, que només feien cas a l'escrit que havien fet els Mossos d'Esquadra fent referència a una agenda i unes dades que podia haver en una agenda de la Núria Pòrtoles, que van requisar molt probablement d'una forma il·legal en un control que li van fer després d'una manifestació o una concentració que hi va haver per allà, doncs la van sentenciar 2 anys per intent d'associació il·lícita, i aquest cop doncs el Suprem, després de veure els papers, doncs, com aquí a vegades comentem, han tingut vergonya i els hi han contestat a l'Audiència Nacional de que aquesta persona és innocent, entre altres, pel simple fet de que s'haguessin, o sigui, del que l'únic que haurien d'haver fet per veure clar que era innocent era escoltar una mica la defensa i fer cas del que la defensa ensenyava i entregava. Aquí és on entra el meu punt de vista de mi això no em serveix del Suprem, perquè el Suprem, com a ens superior del sistema judicial espanyol, doncs quan veiés això, igual que han fet amb el senyor Garzón amb un tema que ells han considerat que passava les seves potestats i de més, i l'han acusat de prevaricació, etcètera, etcètera, aquest home se li havia, ells mateixos havien d'acusar-lo de prevaricació, la persona que ha fet aquest judici.
Clar.
I si no, la prevaricació, com a mínim, fer-li un revisar-lo, perquè és una persona que està clar que ara mateix no està per exercir aquest càrrec.
No val, no val. Nosaltres clar, no estem d'acord amb com funciona tot això.
O és,
d'acord amb les seves regles, no val.
O és prevaricació perquè conscientment no ha fet cas d'una prova claríssima que absolia a la persona acusada, ha fet cas omís de la defensa, o sigui, ser ha vulnerat el dret a defensa de la persona acusada, o és tan inepte, pels motius que sigui, perquè ja s'ha fet gran, pels motius que sigui, és inepte i aquesta persona ara mateix no pot ser un jutge o jutgessa. Que no sé, no, ara mateix no me'n recordo si era jutge o jutgessa.
No sé,
pel cas
és igual, perquè
no els importa un comí, no?
Malauradament ens tenen massa acostumades a
i sí, sí, no, tanto vale uno como el otro, no, a mi aquestes coses em sembla que ja les tenim més que superades. Doncs aquí està el tema, no? Jo ja aquest apunt a més de que el jutge aquest hauria d'estar recusat com a mínim i com a mínim suspès de feina una bona temporada fins que demostri que no és un prevaricador i que no ho ha fet conscientment, o que demostri que ha superat els problemes que tingui i ja pot reincorporar-se en plenes facultats de la feina que ha de fer.
Millor que es faci l'Araquiri, però bueno.
Bueno, això ja seria...
Ja seria el pleno al 15, no? Bueno, dèiem que la lectura positiva de tot això era que aquesta noia, pues, si no està en llibertat, pues, poc li falta, vale? Perquè també s'ha de dir que des de que surt la sentència del Tribunal Suprem fins que s'executa, pues, de vegades passen unes hores, no? D'altres vegades, pues, no, passa més temps. Nosaltres des d'aquí el que estem intentant és, pues, una mica denunciar i criticar tot el sistema judicial com un organisme que no és ni més ni menys que un més dels tentacles d'aquest sistema de podrit i corromput, que exigim la llibertat de la Núria Pòrtoles també immediatament. També estaria bé que es plantegessin el tema de la indemnització, i això ens portaria, pues, també al cas del company Amadeu Caselles, no? Que ja vam dir en una entrevista que vam mantindre amb ell que va sortir de la presó amb 8 anys de retard, i això de quina manera es compensa, veuríem. Però bueno, comentem molt ràpidament el cas de l'Amadeu Caselles, perquè recordeu que en el seu dia parlàvem d'una denúncia que li havien fet, que tirava endavant amb un judici en el qual se l'acusava de voler intentar fotre drogues,
que li passessin droga a través de les comunicacions.
Vale, bueno, evidentment, per una banda, pues, aquest home no consumeix, el qual era absurd. Per una altra banda, la seva forma de ser, pues, no tira d'aquesta banda, pues, per la qual per nosaltres s'evidencia molt més el muntatge. Després, coses com, per exemple, que en un primer moment es parlava de que els anàlisis havien donat com a resultat, bueno, primer era un paquet, després eren dos, després que els anàlisis havien donat com a resultat una substància blanca que es deia ser cocaïna, i després es va tornar marrón i deien que era heroïna, etc. No? Bueno, la cosa és que...
Mira, que mutaciones más cachas.
Sí, 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 a lo que ens tenen acostumades, no?
Sí, llavors, sí, sí.
Re, molt breument, pues, comentar això, que ja us mantindrem informades de com va evolucionar el tema, que comentar, doncs, de que l'Amadeu Caselles està fent una conferència, i aquesta conferència es pot escoltar a través de l'internet. Si, bueno, hauríeu de buscar conferència Amadeu Villaverde CNT, vale? I segurament us sortirà l'enllaç, no? Diguéssim. I bueno, pues, a partir d'aquí comentar que el cas de la Núria Pòrtoles, que el cas de l'Amadeu, igual que tants d'altres casos, pues, només són reflexa de la realitat penitenciària que ens toca viure des de fora nosaltres, i des de dintre, pues, hi ha unes 70.000 persones gairebé, i que, bueno, que és una cosa que no la desitgem ni els nostres.
Les que van entrant sortint, que també...
I les, sí, que hi ha als centres d'internament d'estrangers, i als centres de les presons de menors, i als hospitals psiquiàtrics, i etc. No? Bueno, estem parlant de moltíssima gent, no? I que tota aquesta quantitat de gent al Talego és fruit de tot això que hem anat xerrant avui al llarg del programa. No volíem despedir el programa sense fer un recordatori a totes aquestes persones, en general crítica i denúncia al sistema, i bueno, pues, la resta ànims per seguir endavant amb la lluita, i comentar-vos una única activitat d'agenda que ens portaria cap a Castelló el proper 26 de juny al Centre Social Ocupat La Nau, que està a la carretera de Borriol, quadra segona. Tenim unes jornades, bueno, pues, per, en contra de les presons i per la llibertat de les persones preses. A les 6 de la tarda una xerrada amb taula rodona a la situació actual a les presons, i després hi ha un parell de concerts consecutius, també una trobada d'istris antiautoritàries, i ens diuen que els beneficis són per les persones preses. Vale, dit això, doncs, també recordar els vincles d'afinitat que ens uneixen amb els centres socials ocupats, etc. I que, bueno, que això ha sigut el que ha donat avui de si el judici a la justícia, que deixarem un temilla que dèiem de tema Talegos, que són los nuestros estimados cojón prieto los guajolotes, amb la cançó Carcelero, està de Nadal. I fins d'aquí 15 dies, salut i bronca.
Molt bé, abans de recordar que, bueno, que el programa, hi haurà repeticions del programa, i recordar que si no esteu escoltant el programa el dimarts 15 de juny, perquè ara és quinzenal, 15 de juny, pot ser que aquestes convocatòries que heu escoltat del company, doncs, siguin passades o ja no estiguin vigents.
S'han despassat.
Comentem, perquè no hi hagi malentesos, en el cas que algú estigui escoltant el programa en diferit i no en directe. Així que...
Vámonos.
Vámonos, i os dejamos con este temita.
Apa, salut.
Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para.